Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal, senyores i senyors? Molt bona tarda, benvinguts. Comencem el Tot anirà bé de Ràdio Estel, com tots els dies. Un passeig per 3 hores d'aquest dimarts 15 de març, en el que situem, com sempre, com a primera passa, la informació del temps en aquest dia marcat clarament per la inestabilitat i les temperatures baixes. Comencem, doncs, com sempre, saludant el nostre home del temps, Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps hem marcat per la nuvolositat força abundant que a hores d'ara tenim a tota la costa i prelitoral de Catalunya. Uns núvols que aquestes últimes hores han donat algunes precipitacions i al llarg de la tarda es manté aquest risc de plugims, sobretot cap a les comarques de Girona. Això no descarta que a les de Barcelona i a les de Tarragona, sobretot costa i prelitoral, pugui arribar a caure també algun plugim de caràcter feble. En canvi, cap a l'interior i al Pirineu més occidental, el de Lleida, fins i tot clarianes i estones amb bastant de sol, si més no, amb ressol. Pugen les temperatures i això significa que també ho fa la cota de neu que estarà situada al Pirineu de Girona per damunt dels 2.400 metres d'alçada. I atenció al temporal, que continua ben marcat, vent del nord-est, vent de gregal, que serà de moderat a fort i això provocarà onades de 2 a 3 metres d'alçada al llarg de tota la costa. De cara a demà dimecres, esperem que es mantingui la nuvolositat entre variable i abundant a la costa, amb alguna ullada de sol poc important, més clarianes cap a l'interior, però encara amb la possibilitat que punts de les comarques del litoral i prelitoral de Girona i també de Tarragona cap a la zona dels ports pugui arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers. Demà temperatures estables que baixaran més a partir de dijous.
Gràcies, Jordi. Aquest dimarts ha estat marcat a casa nostra per la vaga en l'ensenyament públic, la primera de les 5 dates anunciades pels sindicats per tal de protestar per la gestió de l'actual conseller i amb l'avançament de l'inici del curs escolar com un dels grans temes que han impulsat aquesta protesta. Per valorar el seguiment hem de fer referència al ball de dades que protagonitzen els càlculs fets públics per la conselleria, que situen el 31,7% el seu seguiment als centres públics, mentre que els sindicats de professors USTEC puja la xifra fins al 70% dels docents. En parlem de tot plegat en un moment en aquest dia en el que clarament l'actualitat continua estar marcada per la guerra d'Ucraïna. Aquest dimarts es compleixen 20 dies des que va començar la invasió russa. Només hem de fer referència d'entrada, lògicament, a aquesta nova jornada de negociacions entre tots dos països, mentre continuen els bombardejos de l'exèrcit de Putin, que ara inclouen també els barris de la capital de Kiev. Les Nacions Unides parlen ja de més de 3 milions de persones que haurien fugit del país, mentre que avui hem conegut les intencions dels presidents de 3 països de l'Europa de l'Est, Polònia, República Txeca i Eslovènia, els 3 membres de l'OTAN, que han expressat la seva intenció de viatjar fins a la capital ucraïnesa per tal de reunir-se amb el president del país. I a tot això, per si ens faltava alguna cosa, amb el dubte de què farà la Xina, és a dir, si finalment recolzarà o no militarment Rússia amb totes les conseqüències que això podria arribar a generar. Els Estats Units semblen convençuts del tema, malgrat el govern de Pequín ho està negant. Avui el que farem serà viatjar fins a Washington per conèixer conèixer com s'està vivint des d'allà aquest conflicte i parlar amb el corresponsal de La Vanguardia en aquest país, Fernando García. Serà ja en temps de tertúlia, avui amb l'Oriol Vidal Barraquer, Pepe Pérez Calvo i Ignacio Rigau. Però avui, més que començar el programa amb una bona notícia, volem començar preguntant-nos els efectes d'aquest gran núvol de pols procedent del Sàhara i que la tempesta Celia ha portat també fins a Barcelona. Ens acompanya Francesc Figuerola, és predictor de l'equip de pronòstic del Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies.
De què estem parlant exactament? Què és aquest núvol, Francesc?
Bé, doncs, clar, el Sàhara està carregat de pols, carregat de sorres. Aleshores, estan allà. El que passa és que quan hi ha situacions meteorològiques concretes que puguin enlairar tota aquesta pols que està dipositada en la superfície, doncs amb aquesta situació meteorològica concreta, aquesta pols és capaç d'enlairar-se a l'atmosfera amunt, arribar fins a 2, 3, 4 quilòmetres, i aleshores, si persisteixen uns vents de component sud, tot allò que estava allà al Sàhara ho porta cap aquí. És el que ha passat aquests dies. Hi ha una pertorbació, la depressió Celia, molt profunda, aquí a la zona de l'Atlàntic, davant de les costes de la península Ibèrica, hi ha un anticicló més o menys cap al Mediterrani central. Entre un centre d'acció i l'altre centre d'acció, doncs està gestant un vent de component sud. Que aquest vent de component sud, amb els mapes, hem pogut observar com ha estat doncs molt més fort del que és habitual. Aleshores, entre que el vent està molt més fort, també hem de ser conscients que l'Atlas és elevat. Doncs tot plegat això ha fet que tota aquesta pols que està doncs, sobre la superfície hagi entrat en moviment i s'hagi desplaçat cap al nord. I clar, doncs, evidentment, acaba arribant aquí.
En qualsevol cas, Francesc, estem parlant de pols. No hi ha res per què amoïnar-se, m'imagino, no?
No, o sigui, a nivell això, la pols és pols i no passa d'aquí. El que passa és que són partícules molt petites que doncs, sí que poden afectar a la salut. I, de fet, es recomanen, les agències de salut ens recomanen que no es vagi a fer esport en allà on la concentració d'aquesta pols és més elevada, perquè és una pols, aquestes partícules que s'anomenen PM10, jo d'això no hi entenc, perquè no soc metge, però són partícules que poden entrar molt avall dels pulmons, o fins i tot algunes d'elles encara en el rec sanguin. Aquí no hi vull entrar, perquè no és un tema meteorològic. El que passa és que sí que és veritat que això ho tenim a sobre, i tindrem unes concentracions aquí a Catalunya màximes, arribant a l'ordre d'un gram per metre quadrat, que sembla poc, però és molt.
Ja. Estava pensant una cosa. En algun lloc he sentit que tenim dies per endavant amb previsió de pluja potent. Si barregem la pluja amb la pols, el resultat és el que ens imaginem o no?
Doncs sí, el que passa és que aquests dies hi ha tanta concentració de pols que no fa falta ni que precipiti.
Ja.
No fa falta precipitació. Això ho vam tenir ja aquest hivern o la tardor passada, o l'hivern passat, perquè ens passa molt ràpid, però vam tenir una situació en què va arribar pols, no va precipitar, però un dels dies de l'episodi va acabant doncs, deixant-ho tot marró sense haver plogut.
Clar.
Aleshores també pot passar. No obstant això, ara les precipitacions d'aquest dia seran febles, però això sí, molt brutes de fang, clar.
Doncs ni la roba estesa, ni els cotxes, si els podem evitar al carrer, millor que millor. Això ja és més complicat. Francesc Figuerola, t'agraïm molt, que ens hagis ajudat avui a obrir el nostre programa i entendre una mica què és aquest núvol de pols que tenim al damunt nostre. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. És Francesc Figuerola, predictor de l'equip de pronòstic del Servei Meteorològic de Catalunya. Doncs d'aquesta manera ens posem a caminar des d'ara fins a les 6 de la tarda. Ja ho saben, aquest passeig per la vida de 3 hores que protagonitzem cada tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Moltes coses i molt interessants. Si els dic ara, Núria Ros, bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns.
Doncs mira, avui el Tot anirà bé. Escoltarem el testimoni de la periodista Anna Alós. Contagiar-se de Covid la va portar a estar 2 mesos en coma induït i arribar a sentir la mort de molt a prop. Uns mesos durs que ara detallen el seu últim llibre, Muerta en vida, un llibre que en regala, per cert, una veritable lliçó de superació. A partir de les 4, obrim els micròfons per escoltar Anna Alós en directe al Tot anirà bé. I a partir de 4:45, canvi radical de tema, perquè, Toni, encara que plogui, cantarem. I'm singing in the rain, just singing in the rain. I com que el nostre crític de cinema sap adaptar-se a les circumstàncies, avui ens proposa cantar Sota la pluja i també celebrar el 70è aniversari de l'estrena de la pel·lícula a tot el món. Quina influència ha tingut en el cinema? Li agrada al nostre crític de cinema l'adaptació al teatre que aquests dies veiem a Barcelona? De tot això i més en parlem, com dèiem, a partir de 4:45 amb ell, amb Eduardo de Vicente. I després de cantar ens tocarà ballar i ho farem, no ho farem en qualsevol, ho farem acompanyats del mític cantant Leslie, membre de Los Sirex. Si yo tuviera una escoba,
si yo tuviera una escoba... Perdona, l'havia sentit alguna vegada aquesta cançó?
No.
És que ha posat una cara, com dir, de veritat no l'havia sentit?
Mai.
Quina llàstima, estàs acomiadada. Digues.
I amb aquesta cançó ens preguntem si és la que feia aixecar les tietes de la cadira i ballar fins que sortís el sol, o quines eren les cançons preferides d'aquesta generació. Però les preguntes per elles no acaben aquí, perquè justament aquest diumenge, que se celebra el Dia del Pare, volem saber què regalaven les tietes als seus. S'imagina haver arribat a regalar als seus pares una corbata personalitzada amb les seves cares? Doncs ho descobrim a partir de les 5, el Tot anirà bé.
No sabia, si jo tuviera una escoba, quina cançó era aquesta. En fi, ja no et parlo de La casita de papel, no?
Tampoc.
Ni idea. Quina llàstima. 3:10, sort que tenim Pere Jumentí. Bona tarda, Pere.
Bona tarda.
No per preguntar-li sobre això, que segur que tampoc no en té ni idea, sinó més aviat perquè ens situï informativament en aquest dimarts 15 de març de 2022. Però on encapçalem el tema, Pere?
Doncs la jornada està marcada per aquesta vaga de docents. 22.000 persones s'han aplegat a la manifestació per aquesta vaga d'educació convocada aquest dimarts al centre de Barcelona, segons xifres de la Guàrdia Urbana. Els sindicats, en canvi, doblen la xifra de participació i asseguren que hi han assistit més de 44.000 persones. Els sindicats exigeixen la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, a qui acusen d'imposar les seves decisions sense escoltar-ne els implicats. Pel que fa a la guerra a Ucraïna, ja són 20 dies de conflicte. Aquest matí, les tropes russes han bombardejat diversos punts del país, incloent-hi la capital. Diversos edificis residencials a Kiev han estat bombardejats i les autoritats del país han confirmat que diversos civils han mort durant els atacs. És per això que l'alcalde de la capital ucraïnesa ha anunciat un toc de queda de 36 hores a partir d'avui dimarts. Aquest dimarts també entren en vigor noves sancions contra Rússia i Bielorússia en forma de restriccions comercials i financeres. A Barcelona, el superiot Valery, valorat en 140 milions de dòlars i 85 metres d'eslora, ha quedat immobilitzat en l'aplicació de les sancions aprovades per la Unió Europea contra Rússia. I l'ONU ja xifra més de 3 milions de persones les que han fugit d'Ucraïna per aquesta invasió russa. La immensa majoria són a Polònia, també a Romania i també a Eslovàquia i Hongria. I a Catalunya, el govern ha fet un pas més endavant per fer una consulta sobre els Jocs Olímpics d'hivern a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. Avui s'ha aprovat la modificació del decret llei per fer una consulta popular perquè el president de la Generalitat pugui convocar una consulta en aquests territoris. I el Tribunal de Comptes estudia sancionar els ciutadans per un finançament irregular després que la formació rebés més de 200.000 euros en donacions d'un mateix compte bancari. A partir d'avui, 15 de març, també no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització. La prohibició arriba enmig d'una greu sequera que, malgrat les pluges que s'esperen aquests dies, afectarà pràcticament tot Catalunya i que farà que s'incrementi el risc d'incendis. I la dosi de reforç amb la vacuna d'Ibra genera més anticossos que la de Pfizer. És el resultat d'un estudi preliminar d'un assaig clínic amb més de 700 pacients a tot Espanya. I en cultura, Netflix doblarà o subtitularà en català una 70ena de pel·lícules i sèries aquest any. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, celebrarà aquesta aposta que fa la plataforma i ha afegit que la decisió és un exemple a seguir per altres plataformes.
Molt bé, Pere, gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Per cert, ens diuen que en alguns punts del Pirineu està nevant i que la neu cau de color taronja com a conseqüència d'aquest núvol de pols del que parlàvem ara fa un moment. És un moment estrany a la nostra vida on passen coses que no ens esperàvem, algunes de les quals s'hi fixa la Núria Ros dins la seva particular lectura dels diaris digitals. I got problems, I got demons, you still love me. Què hi destaques avui, Núria?
Mira, doncs avui et començo explicant que la plantilla de Barcelona Serveis Municipals ha convocat una vaga per tots els caps de setmana del 2022 a les zones d'estacionament regulat de Barcelona. La convocatòria, que afecta 170 treballadors, té com a objectius principals la millora de les condicions de la plantilla, tant econòmiques com sobretot de conciliació de la vida laboral i familiar, així com també denunciar la falta d'empatia de l'Ajuntament de la ciutat i de la Direcció General de la BSM cap als empleats. Segons ha informat el sindicat Comissions Obreres, la primera convocatòria és aquest cap de setmana i el que pretén és denunciar que l'empresa municipal incompleix totalment i de forma sistemàtica el conveni col·lectiu, incomplint, com dèiem, horaris i perjudicant la conciliació familiar. A tot això també assenyala mancances en el protocol de seguretat per zones zones noves, així com la falta de planificació. I atenció, perquè de moment la vaga està convocada, com dèiem, per als caps de setmana, però el síndic alerta que si l'empresa no sabia negociar, estudiaran un enduriment de la vaga que s'ampliarà a més dies. Tot això en un dia on també t'explico que després de Setmana Santa obrirà el primer hotel rural japonès a Catalunya. L'objectiu d'aquest hotel, que estarà a Timoneda, un poble del Solsonès, és el de crear experiències úniques i especials que traslladin els clients a un ryokan del Japó, que són els típics allotjaments del país, però en un entorn català i amb productes del territori. Aquest es tractarà de l'únic allotjament de tot el territori on es fusionarà la cultura nipona amb la catalana, fruit de la unió de les arrels de dos propietaris, la Núria i en Tessin. L'hotel, que comptarà amb 8 habitacions, oferirà diferents experiències al territori per connectar amb la cultura japonesa i amb l'entorn més proper, i aquestes activitats variaran totalment en funció de l'estació de l'any, un matís molt important per al Japó. Així doncs, pels oients que vulguin passar un cap de setmana diferent a partir de Setmana Santa, poden gaudir d'un hotel al Japó, però a Catalunya. I avui, per acabar, Toni, també t'explico que la marca Estrella Damm convidarà ni més ni menys que 14.000 dels seus seguidors al concert inaugural del Sonar Barcelona aquest 2022. Un concert que se celebrarà el proper 16 de juny i on només s'hi podrà accedir reunint un total, atenció, de 30 collarins de les mitjanes i els quintos de les ampolles d'Estrella Damm. En aquest concert inaugural recordem que la seva màxima protagonista serà Nati Peluso, a més d'actuacions alternatives de diferents DJs. Així doncs, si algun oient vol assistir en aquest concert d'obertura del Sonar i provar sort, que comenci amb aquest etiquetatge de les cerveses Estrella Damm.
No compri l'entrada.
Directament.
No, i no cal veure tant. Gràcies, Núria.
Gràcies a
fins
tu.
Fins d'aquí una estona... Bé, o sí, cadascú el seu. Passa un minut de... És que m'ha mirat tothom. Passa un minut d'un quart de quatre. Fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa ja obrirem la tertúlia. És un dia interessant per diferents raons, perquè tenim tota la situació ucraïna, tenim també el tema de la vaga i tenim aquesta informació que publiquen alguns diaris en el dia d'avui sobre les reunions que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va tenir en el seu dia amb destacats dirigents del Kremlin. Avui el Confidencial concretament parla d'una reunió que s'ha produït a un hotel de Ginebra amb l'enllaç del Kremlin, però també el Periódico de Catalunya fa tot un informe sobre el que han estat els contactes que l'administració catalana hauria tingut sempre segons aquest grup d'investigació que es diu Bellingcat amb membres del Kremlin buscant una suposada ajuda o suport per aconseguir la independència. En fi, de tot això en parlarem de seguida al nostre programa. Fem una pausa, tornem. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
WeDasWeep Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a wip.es/cuides. WeDasWeep Barcelona, driving values forward.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Passen 19 minuts de les 3 en punt de la tarda. Oriol Vidal-Barraquer, què tal? Bona tarda, Oriol.
Molt bé, bona tarda.
Ignacio Rigao, com estàs, Ignacio?
Hola, bona tarda.
Pepe Pérez Calvo, com estem, Pepe?
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona setmana.
Déu-n'hi-do la de temes que teníem avui al damunt la taula, eh? Perquè és, una, és un d'aquells dies en els que, efectivament, ens podríem deixar en dubte el tema d'Ucraïna. I realment hi ha tants punts que només ens acabaríem centrant en allò i no diríem res més. Però, home, sí que hi ha 3-4 coses que a mi m'agradaria conèixer la vostra opinió d'entrada amb aquestes imatges i aquest ball de xifres amb els que avui hem obert el programa. La comunitat educativa demanant al govern de la Generalitat una reunió urgent per tal de parlar sobre les polítiques educatives en el primer dels 5 dies d'aturada dels centres públics de casa nostra. No sé com esteu veient aquesta història. Potser podem començar per aquí, Oriol.
Jo, la veritat és que es fa difícil fer una valoració. A mi, jo sempre que penso en vagues d'ensenyament i de qualsevol, de fet, de qualsevol àmbit del sector públic, sempre m'agrada recordar una cosa, que me la recordo a mi mateix, i és que la feina dels sindicats de la Fundació Pública és defensar els drets i les condicions laborals dels seus afiliats, no? I, per tant, aquesta és la seva feina. Després, en la dinàmica del discurs, poden dir que estan defensant l'educació pública i la qualitat de l'educació, però no és veritat, perquè no és la seva feina. És a dir, la seva feina és defensar els drets laborals. I, per tant, estem parlant d'això, d'aquest àmbit. Ara els sindicats estan fent un exercici, una feina d'intentar desvincular la vaga del tema que, com a mínim, va ser la gota que va fer passar el got, no? Que és el tema del calendari, que és una cosa que tothom veia raonablement ells, aparentment, o com a mínim la manera com s'havia fet. I per tant, bé, jo tinc reserves sobre la vaga, entenent que la situació de l'educació a Catalunya podria millorar moltíssim, però no sé fins a quin punt calia una aturada i una aturada tan llarga ja com aquesta.
Ignacio, què et sembla, tu?
Jo he de dir que estic molt sorprès per com s'està desenvolupant aquesta vaga, perquè em recorda molt a la situació que va viure Matteo Renzi, el que fou primer ministre italià durant el seu referèndum, perquè sembla que, més enllà del tema de fons, el que passa fonamentalment és que el personatge polític, en aquest cas el conseller Cambray, simplement cau malament, perquè, com deia ara l'Oriol, no hi havia grans discussions pel que fa al calendari, tampoc hi havia grans discussions pel que fa al personal, perquè sí que hi ha una mínima, un detall purament accessori amb quan seran els nomenaments, el juliol o el juny, o si poden ser el setembre, però són temes com molt accessoris per tot aquest guirigai. Jo crec que simplement és un tema, potser, i sembla una lectura molt simplista, vull dir, jo mateix reconec que podria ser una lectura molt simplista, que sembla que el conseller Cambray no connecta bé amb, diguem, la porció política que li ha tocat governar. I el que diuen tots els sindicats i el que intento, les opinions almenys que jo estic sentint dels sindicats, de les persones implicades, és que sembla que hi ha un problema de connexió, de gestió política, més enllà de gestió de fons.
Jo, Pepe, i quina sensació tens tu?
Bueno, jo no crec que sigui un problema de connexió de fons o no, perquè realment sí que hi ha un problema enquistat que s'arrossega des de fa anys i que segurament afecta molts àmbits de tot l'ensenyament. I ara, per primera vegada, un conseller com el Josep González Cambray ha tingut la valentia de comprometre's i agafar el departament amb ganes de modificar, de fer un canvi de paradigma i afrontar precisament totes aquestes reclamacions històriques dels diferents estaments escolars, des de mestres, consells, AFAs, tots els àmbits, posar-se a treballar i posar sobre la taula determinats canvis que calien i que molts d'ells eren reclamats. Que, evidentment, aconseguir que tot això quadri entre tots els àmbits no és senzill i és la tasca que s'està fent, i poquet a poquet veurem, i jo estic convençut de que això es redreçarà i a poc a poc s'anirà posant fil a l'agulla i continuar treballant i millorant tot aquest àmbit que realment és molt necessari.
No, és a dir, jo la reflexió sobre l'educació, és a dir, jo sempre penso que tenim un model massa dirigit des de Via Augusta o des del departament que toqui a Madrid, que no sé on és a Madrid, diguéssim, però tenim un model educatiu massa centralitzat. Jo crec que la bona política educativa és la que selecciona bé el talent que són mestres i professors i els dona un marge de llibertat ampli per fer la seva tasca, no? I jo, com a estudiant,
les mates amb un profe i les mates amb un altre profe no tenien res a veure, i això és perquè el talent és importantíssim en una cosa com és l'educació. I a vegades, quan veig que des de Via Augusta es decideixen doncs, les hores, els temes, absolutament cada un dels aspectes de l'educació, en lloc de donar recursos als centres que més els necessiten, formar bé els professors i seleccionar-los bé, bueno, a mi em preocupa. I crec que això acaba generant que no hi hagi reforma educativa sense vaga, perquè al final els sindicats acaben sent una estructura més d'un poder que és molt central, no?
Carrer Alcalà 34. Gràcies. Ho acabo de buscar, eh? És on està molt el Ministeri d'Educació a Madrid. No ho sabia, eh? Les 3:25. Aquest matí jo he esmorzat amb un titular que francament m'ha cridat molt l'atenció. Parla de el president Puigdemont, es va reunir en un hotel de Ginebra amb l'enllaç del Kremlin, va supervisar en persona a finals del mes de juny de 2019 les gestions de l'independentisme per tractar d'aconseguir el recolzament de l'administració russa. Això és el que explica avui el Confidencial. Si anem al periòdico de Catalunya, el periòdico destaca les 5 reunions amb Rússia de l'entorn de Carles Puigdemont i fa un article dedicat a les dates, als llocs i als interlocutors. Avui ens hem posat, lògicament, en contacte a Junts per Catalunya, per si volien intervenir, han dit que sobre aquest tema no volien fer declaracions, però certament és una informació que crida molt l'atenció. Jo no sé, Ignacio, per exemple, o Pepe, és absolutament igual.
No
Pepe,
sé, és un tema a contrastar. Aquestes fonts són les que són i s'han de verificar. I
es diu Bellingcat, és un grup periodístic, es diu Bellingcat.
Sí. No, si no poso cap mena de dubte, ni tampoc dono per suposat que això sigui així, però bueno, tampoc hem d'anar a la font i poder hauríem de parlar amb el senyor Puigdemont per veure si efectivament ha estat així, si no, en quin sentit, que no és res que sigui ni delictiu, ni escandalós, ni no tindria per què. Vull dir, no fem associacions que no pertoquen.
Yeah.
Vull dir que, i igual no em toca a mi dir-ho, però vaja, que en definitiva jo crec que és així.
Què penseu vosaltres?
Jo crec que seria interessant que el president Puigdemont o l'expresident Puigdemont, que és molt donat a parlar de tot el que succeeix a Catalunya i al món, donés explicacions en aquest cas. No estic avançant ni prejutjant el que pot haver les conversacions o el contingut de les conversacions que s'han pogut mantenir. És cert que això té molts ressons, no? A mi em recorda molt a les famoses reunions que va mantenir l'equip de Trump amb gent més o menys cercana propera al Kremlin. Al cap i a la fi, aquelles reunions es va demostrar a la investigació que no es van plasmar en una ajuda directa, sinó més aviat en un interès o una certa pressió o en una certa, com dir-ho, promoció de la campanya de Donald Trump. Però no es demostrava una connexió directa, la collusion, que li deien. Jo no crec que hi hagi una connexió directa entre Puigdemont i Putin, però sí és possible que un cert interès en polític, no?, de pura pressió, moviment polític, que seria preocupant, vull dir, seria molt preocupant, però no crec que sigui tan greu com el titular, no?, sembla inclinar.
Quina sensació tens tu, Oriol?
Sí, no, és dir, la meva sensació és que quan durant el procés, no?, hi havia una part de l'independentisme, potser del més proper a Carles Puigdemont, que estava fent una cosa que, quan estàs plantejant un procés independentista, és normal que facis, que és contactes internacionals, no?, per intentar anticipar possibles aliances, que en aquest sentit no es duria arribar enlloc, jo sospito que no es duria arribar enlloc, i van fer diversos contactes, aquests contactes són llaminers a nivell mediàtic i potser en van fer en llocs més amables que Rússia i aquests no transcendeixen, no? El problema no el tenien en el reconeixement internacional, no? És a dir, el problema del procés independentista era de preparació a casa i, per tant, potser estaven començant la casa per la teulada. Per tant, no té per què haver-hi res delictiu, crec que té un punt d'anècdota. Ara, el tema és com aquesta onada expansiva arriba fins avui, no? Perquè avui Gabriel Rufián ha fet unes declaracions al Congrés amb molta mala bava contra Junts, molt agressives, no tant pel contingut sinó pel to, ha fet unes declaracions molt dures, i ara sembla que Jordi Sánchez li ha contestat també amb bastant enfadat, és a dir, potser estem tornant a assistir o tornem a assistir els propers dies en un d'aquests episodis de pugnes entre Junts i Esquerra, que a veure on arriben aquest cop.
Però hem de recordar que aquesta connexió russa, si em permets, no és tan estranya. Jo recordo que Alex Salmond, l'ex primer ministre escocès, se li va donar el cap, després que hi dimitís, ell tenia un programa de televisió a Rússia i un dels primers entrevistats va ser Carles Puigdemont. Vull dir, no era tan estrany. I és relativament comú, no?, que Rússia fins a cert punt protegeixi o financi o promocioni perfils que a Occident ens donen una mica de...
Bueno, d'una part
d'Occident... De reparo.
En una visió d'Occident determinada. Jo, sincerament, no crec que darrere de l'independentisme català... Vaja, estic segur que des, darrere del moviment independentista català no hi ha el senyor Vladimir Putin, vaja, ni por asomo. Ara, que algú d'un entorn que era complex, que no tenia unes responsabilitats poc clares, gestionés una agenda de contactes més o menys encertada, va, doncs potser sí que algú es va equivocar en aquest sentit.
Senyorets, pensant que eren James Bond. És exactament el que ha dit Gabriel Rufián sobre Junts per Catalunya, sobre les persones que suposadament havien format part d'aquestes trobades amb la delegació russa. En qualsevol cas, sembla que a Junts per Catalunya s'han pres bastant malament aquestes declaracions. Veurem com acaba tot això. No sé, Pepe, si vols dir alguna cosa per tancar el tema.
No, simplement això. Els sectors del panorama polític internacional són els que són, i podríem parlar de Kim Jong-un, i podríem parlar de tantíssimes persones que avui en dia són protagonistes en aquest panorama internacional, i no passa res, perquè una persona que està dedicada precisament en un àmbit més internacional, com és el senyor Carles Puigdemont, expresident d'aquest país, doncs mantingui converses, relacions amb, bueno, els Estats Units. En aquest cas s'està parlant de Putin, perquè és Putin el senyor que resulta que presideix Rússia, i no és qualsevol cosa.
Clar. És aquest el tema, no? Segurament el que crida més l'atenció és l'aparició d'aquestes informacions en aquests moments en el que el nom de Vladimir Putin està en la ment d'absolutament tots, i les imatges d'Ucraïna no deixen de sacsejar-nos a tots dia rere dia. I van 20 dies, i van 5 que es troben les dues delegacions, i segurament sobre la taula ara mateix el que tenim és l'apertura d'aquests corredors humanitaris que permetrien a les persones marxar d'aquí, perquè estan realment passant-ho molt malament, ja que aquestes converses estan coincidint amb bombardejos potents per part de l'exèrcit de Rússia, de Vladimir Putin, sobre la capital de Kiev. Avui la notícia que ens ha sorprès molt són aquests tres primers ministres de Polònia, la República Txeca i Eslovènia. Aquests tres països, ho dèiem en començar el programa, són els tres de l'Europa de l'Est, però també són els tres de l'OTAN, i que han decidit visitar la capital d'Ucraïna justament avui, la qual cosa posar-ho en negreta i per posar-hi un parell de signes d'admiració, perquè és veritablement espectacular. Potser podríem començar per aquí, no? És a dir, per aquesta situació que la tenim complicadíssima i que ens dona tants titulars, Ignacio, que es fa difícil dir per on comencem, no?
Sí, es fa molt difícil. Jo crec que ara mateix Europa està donant el missatge que ha de donar. És més, fins i tot aquests missatges tan durs que ens està donant el Josep Borrell, no?, com el representant de la diplomàcia europea, són els que s'han de donar, i hem de tenir molt en compte que estem en un context de guerra. I estem en un context de gran interconnexió i de gran sacrifici. I si de veritat creiem en el projecte europeu i en els valors europeus, i si de veritat que ens creiem... que hem de respectar la sobirania ucraniana, i que ara mateix Rússia es planteja com una veritable amenaça, l'amenaça, podríem dir, contra tot aquest sistema de valors i de llibertats, jo crec que el que està fent justament ara mateix, no?, els països veïns a Rússia, és el que s'ha de fer. I és un missatge molt, molt potent, en particular des del punt de vista no només de la República Txeca com a ex-òrbita soviètica, sinó sobretot des del punt de vista de Polònia, que està justament rebent amb els braços oberts tots els refugiats, o la immensa majoria dels refugiats ucraïnesos. Així que, sent un moviment molt arriscat, que podria ser l'antesala d'una escalada de certa tensió política, això ho hem de reconèixer, jo crec que és un moviment molt valent, molt valent.
Segueixes tu, Pepe?
Bueno, no estic del tot d'acord en quant al paper que està fent la Unió Europea, des del, evidentment, punt de vista personal, que crec que hauria d'agafar un sentit més antibel·licista i exigir la detenció de qualsevol activitat bèl·lica, és a dir, retirada d'exèrcits, militars, etc., que això seria fonamental, i crec que que és un paradigma que hem d'entomar i que hem de treballar. Segurament no amb majories, perquè opinions hi ha per tots els gustos, però no crec precisament per això que la Unió Europea estigui fent un paper aquí molt adient en aquest sentit. La presència d'aquests mandataris a Polònia, Txèquia... que són moviments que són simbòlics i que no menyspreiem, però que en definitiva es tracta d'anar a l'arrel del problema, que és els bombardejos i el patiment de les persones. Ja no parlo ni de tan sols civils, perquè els militars
també pateixen. Són persones.
I, en definitiva, no té cap mena de sentit. No sé què podem esperar de les accions militars. No sé quina solució podem esperar més que el que està passant. Vull dir, si assumim això, doncs assumim també que venen morts, patiments, dolor... Vull dir, és que no té cap mena de sentit.
Oriol.
Sí, sobre aquesta visita fa gràcia... Bueno, fa gràcia, no? És curiós, no? Són, evidentment, tres països que se senten interpel·lats per l'amenaça expansionista de Rússia, no? I van allà, i és un moviment arriscat, però sí, Putin ha estat disposat, o està tan disposat a conquerir un país veí, no? Doncs, bueno, n'hi ha uns altres que allò de posar la barba a remullar, no? I probablement el moviment va cap aquí. Jo estic amb l'Ignacio, jo... Crec que és bona notícia que la Unió Europea hagi optat per una resposta a això que no sigui parole, 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 diguéssim, perquè les apel·lacions a la pau quan tens algú que ha començat una guerra són paraules, no? I contra algú que conquereix un país, doncs la via és, malauradament, la militar, no? I per això a vegades el pacifisme... Segons quin pacifisme té les cames molt curtes, perquè o ho som tots o no sabeix de res. No?
Bé, jo crec que és una manera de parlar de rendició. Qualsevol apel·lació ara a la pau o a la diplomàcia, que òbviament hi han de ser, i de fet la guerra, com deia von Clausewitz, que és el gran teòric de la guerra, és l'última raó i l'últim resort de la política... sempre hi ha d'haver-hi, per suposat, un context en què hi hagi connexions diplomàtiques. De fet, encara n'hi ha i s'està preparant una reunió Putin-Zelensky. Ara bé, en el moment que hi ha un atac clar i indistingible, no hi ha hagut una escalada de violència, no hi ha hagut provocació per part d'Ucraïna, la pura defensa és, jo crec, que la pura defensa, diguem, del territori i de les llibertats dels ucraïnesos és l'acte de major pacifisme que es pot... La defensa bèl·lica és l'acte de major pacifisme que se'ns pot ocórrer.
No sé si de major pacifisme, però és evident que crec que s'ha de fer. I després, de fet, la part més important de la resposta a Putin i a la seva invasió són sancions econòmiques, no? Vull dir, i un punt de suport militar i logístic a Ucraïna, però el gran gruix de la resposta és econòmica.
De moment, anem a veure què passa, perquè la pregunta... Ara seguim, ara seguim parlant, però anem a introduir, si us sembla, un testimoni més en aquesta xerrada, que serà francament interessant, perquè un dels grans enigmes que tenim ara sobre la taula és Xina. És què farà la Xina, no? Perquè tot sembla indicar que, efectivament, el govern rus estaria demanant suport al govern de Pequín, suport econòmic, però també suport militar, com a mínim això és el que diu els Estats Units, malgrat efectivament es nega. Per part tant de Rússia com de la Xina, que s'estigui produint aquesta qüestió. Hem llegit avui un article interessantíssim del corresponsal de La Vanguardia a Washington, justament sobre aquest tema, i hem pensat que seria meravellós tenir-lo amb nosaltres, i ens ha dit que sí. Està amb nosaltres Fernando García, corresponsal de La Vanguardia a Washington. Fernando, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde. Disculpadme que hable en castellano, pero es mi lengua.
No hay ningún problema. No hay ningún problema, vale. No te preocupes.
El problema.
Fernando, la pregunta es, ¿cómo se está viendo? Claro, tenemos muy claro, y estamos hablando mucho de cómo se ve todo este conflicto desde Europa, de lo que está haciendo Europa. Escuchamos de vez en cuando a Joe Biden dejando muy claro que como se toque un pelo a un solo país miembro de la OTAN, tenemos liado aquí la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé cómo estáis viviendo desde ahí todo este conflicto, Fernando.
Bueno, hay un seguimiento continuo de la información del conflicto en Europa, porque de hecho es en Europa, y la gente está pendiente hasta cierto punto. Por ejemplo, se están acabando las existencias de yodo en las tiendas, ¿no? Cosa que me llama mucho la atención, porque tomar demasiado yodo para proteger la glándula tiroides y no sé qué, puede ser perjudicial a la larga. Hay esa cosa del refugio antiatómico, ¿no?, de los americanos, que a mí me llama la atención, pero es que luego resulta que solo el 30% saben situar a Ucrania en el mapa, ¿no? Yeah. Es una visión completamente distinta. Les preocupa muchísimo la subida de los carburantes, pero el litro de gasolina aquí está aproximadamente a un euro, aunque ha subido muchísimo, que es la mitad de lo que vale ahora la gasolina en... Bueno, depende de la gasolina a gasóleo, pero aproximadamente la mitad, ¿no? La preocupación es remota y diferente. Es una preocupación política de una potencia que cada vez ve peligrar más su poderío en el mundo, ¿no? Y ve a China como una amenaza en ese sentido. Estados Unidos se siente de toda la vida, o desde que podemos recordar nosotros, el gendarme mundial y, digamos, la primera potencia. Lo es, pero cada vez menos. Yeah. Preocupa muchísimo China en este juego, claro.
Claro. Sobre eso va tu artículo, ¿no? Precisamente hoy, ¿no? Los Estados Unidos amenazan a China con sanciones y da ayuda militar y económica a Rusia. Parece que la administración de Biden no le tiembla el pulso, al menos el pulso verbal a la hora de establecer las consecuencias que cualquier acción de China puede tener sobre todo este asunto, ¿no?
Sí, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, estuvo en Roma ayer con su homólogo chino 7 horas para lanzarle todo tipo de advertencias, supuestamente, muy directamente, porque había información de que Rusia había pedido ayuda a China, ayuda en equipamiento militar y ayuda económica y comercial para sortear las fuertes sanciones a las que le ha sometido Estados Unidos y sus aliados. Los chinos y los rusos dijeron que no era cierto esta petición y, por tanto, la respuesta. Ellos han sostenido que sí, y de todos modos han advertido con que si China hace eso, se verá sometida a sanciones. Bueno, a nuevas sanciones, porque estos se sancionan mutuamente, sobre todo Estados Unidos, de vez en cuando con algunas cosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la sanción a Huawei, que le costó una caída el año pasado del 25% de ingresos, o sea que no son bromas. Pero hay que decir también que la relación comercial y financiera entre las dos potencias y entre China y cualquiera otra es tan fuerte que están condenados a un mínimo nivel de entendimiento, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegan esas advertencias y luego la respuesta de China, que ha sido, por lo que sabemos: oiga, nosotros necesitamos que las sanciones a Rusia no nos salpiquen a nosotros. Es decir, al margen de que de la acusación de Estados Unidos de que está dispuesto a ayudar a los rusos, es que los chinos quieren seguir manteniendo un vínculo comercial fuerte con Rusia y quieren mantener, digamos, sus finanzas y su comercio con una cierta estabilidad. Esa es la exigencia china, parece ser.
Claro, lo que pasa es que la estabilidad económica de China no solo depende de Rusia, sino que efectivamente sus exportaciones al resto del mundo son muy potentes. Seguramente ahí, no sé qué piensas, Fernando, encontramos la clave de la dificultad incluso del posicionamiento de China en todo esto, ¿no?
Sí. Bueno, sobre lo primero, China puede verse beneficiada por el veto, digamos indirectamente, el veto petrolero de Estados Unidos y, en mayor medida, aunque hay una sanción mucho menor, mucho más tímida, lógicamente porque hay una dependencia enorme, no solo del petróleo, sino sobre todo del gas, China le puede comprar petróleo y gas a Rusia en buenas condiciones y posiblemente ellos se refieran sobre todo a eso. Uh-huh. En cuanto a las exportaciones, China es el mayor proveedor de Estados Unidos, de la Unión Europea, de todo el mundo. Es la fábrica del mundo todavía, claro. Se diga lo que se diga, ¿no? Lo que pasa es que también necesitan productos y complementos de otras partes del planeta, incluido Estados Unidos, por ejemplo, para fabricar los aparatos que tenemos todos en la mano cada día. Son necesarios microchips que en su mayor parte se fabrican en Asia, uh-huh, incluido China, pero también el software que se produce y se diseña en Estados Unidos, ¿no?
Es interesantísimo el tema, ¿eh? Más allá de otra cualquier historia, las tremendas consecuencias de la globalización desde un punto de vista económico son absolutamente apasionantes. Fernando García, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado hoy con nosotros. Un abrazo bien fuerte y espero volver a escucharte pronto. Muchas gracias.
Un placer y paz.
Y paz.
Paz a todos.
Sí, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Fernando García, el corresponsal de La Vanguardia Washington. Qué interesante, ¿no? Todo això, qui vulgui.
A mi la veritat és que la Xina és un... És tot un tema, no, d'estudi que m'apassiona, perquè sí, sí, crec que té un punt, fins i tot des del punt de vista occidental o fins i tot d'un espanyol, té un punt fins i tot mitològic. Perquè la pròpia, vull dir, el propi, per exemple, Partit Comunista Xinès ja està estructurat, ja utilitza el xinès, mandarí, de forma críptica. Tota la cultura xinesa és tan està a una distància tan monumental en comparació amb l'occidental que tot el que ve de la Xina sembla que hagi de passar per una espècie de garbellament perquè nosaltres ho entenguem com si vingués definitivament d'un altre món. A mi el que em passa, sobretot amb la Xina, és que hi ha un autor molt bo del New York que es diu Evan Osnos que deia ara la Xina justament amb un Estats Units, després de l'era Trump, cada cop més dèbil, el que ha de decidir és què vol ser de gran en el gran panorama internacional. Perquè fins ara la diplomàcia xinesa era sobretot, excepte, per exemple, en la zona de conflicte amb Japó, era molt financera i era molt econòmica, però ara hi ha molts països en desenvolupament, com Tailàndia, Myanmar, fins i tot el propi Taiwan, que es poden emmirallar o poden atemorir-se del que faci la Xina. Per tant, vol la Xina continuar sent una potència purament econòmica o vol també ser, com deia ara el company entrevistat, el gendarme del mundo? I jo crec que és un tema de debat tan, tan profund, tan xulo, si no fos un context tan, tan dramàtic, eh?
Sí, sí, no entenc absolutament el per què aquesta afirmació. Qui vol seguir, Oriol, per exemple?
No, a mi se'm genera una reflexió que és on hi ha comerç és més difícil que hi hagi guerra, no? Perquè, d'alguna manera, la Xina té dificultat per, i no sé ni si té la voluntat, però diguéssim, se'ns faria estrany que la Xina donés un suport tancat i absolut a Moscou, perquè té un seguit d'interessos ramificats a tot arreu per la via del comerç i per la via de l'economia. I, en canvi, Rússia ha pogut fer això perquè és un país que en els últims anys s'ha aïllat, no? I que tot el vincle comercial que li queda amb el món és el petroli i el gas que ven a Europa, però per la resta no té àrea d'influència, no té, no? Hi ha pocs vincles comercials amb la resta del món perquè és un país bastant aïllat. I per tant, bé, se'm genera aquesta reflexió que, d'alguna manera, crec que és bona notícia, no? Que si tenim vincles comercials és més difícil que hi hagi conflictes bèl·lics.
Pepe, què et sembla?
A veure, jo encara estic enganxat a un una cosa que no vull deixar de desmentar aquí, que ha comentat l'Ignacio fa un moment, parlant de que la guerra és l'últim, ha dit, em penso, resort de la política, i amb això jo em nego rotundament i radicalment a que sigui un resort de la política. O sigui, ha d'estar precisament fora de qualsevol resort de la política, la guerra i l'utilització de la violència, com és en definitiva el militarisme i les guerres. A banda d'això, i perdó, i torno una mica al tema que té a veure amb Xina, estem assistint a un desplaçament del centre geoestratègic que s'està donant, com s'ha donat en tantes èpoques de la nostra història, cap a una banda o una altra, i en aquest cas és la Xina, i perquè el supremacisme xinès és més que evident a nivell comercial, que és el que, en definitiva, està tirant endavant el món en el que vivim. I un món que, precisament, des de fa molt de temps està insertat a la globalització i que hem de començar a replantejar, i ens ho exigeix segurament la sostenibilitat d'aquest planeta, com per repensar aquesta globalització, si té sentit o no té sentit, que jo estigui consumint un producte que me l'estan fent al Japó, a la Xina o a Xile, i me l'hagin de portar aquí per quan el puc tenir aquí demà passat, i estic fent un malbaratament de recursos quan tenim el planeta com el tenim, que jo no sé si aquesta globalització segurament, i això és tot un debat i segurament sí, donaria per molts programes, però que és molt seriós, perquè el perill al que assistim, quan parlem d'emergència climàtica, no és cap broma, i això va juntament amb la guerra i va juntament amb tantes altres coses, però que són emergències que les tenim sobre la taula i que no podem oblidar una per una altra. I això crec que és un element fonamental.
Sí, però fixa't, fixa't que si unim el teu discurs amb el que ha dit l'Oriol i anant a aquesta cosa de que allà on hi ha comerç difícilment hi ha guerra, aquesta cosa que difícilment és impossible no estar d'acord amb tu. Ara fa unes setmanes, quan parlàvem de la crisi de l'accés a les matèries primeres i ens adonàvem que a tota Europa no n'hi ha ni una sola fàbrica de xips, que tots han de venir des d'allà, tothom posava el crit al cel. És veritat també que aquesta dependència genera molts ingressos a un país que no està disposat a perdre aquesta part del pastís i que potser ens alliurem efectivament d'un mal major com a conseqüència d'aquesta globalització, que d'altra...
I no només això, és a dir, gràcies a la globalització mai s'havia mort tan poca gent en el món, mai hi havia hagut tanta pobresa extrema, mai hi havia hagut tantes criatures escolaritzades a nivell global. És a dir, els perdedors de la globalització són les classes mitjanes dels països occidentals. Però explica'ls els països que s'han industrialitzat els últims anys, que han passat de viure en la misèria agrària, en la pobresa urbana, que és millor que la misèria agrària, que la globalització no ens interessa.
Has de fer actius i passius, has de fer un balanç de tot això. I segurament aquest comerç s'ha de retomar d'una forma sostenible, com s'ha de retomar segurament el propi consum que fem cadascú de nosaltres individualment. I això ha de poder mantenir aquest planeta, si no, quin sentit té?
Hem de prioritzar el planeta, segur que sí.
El comerç, a l'eternitat, però no sé on anirem a parar.
Hem de prioritzar el planeta, segur que sí. Ara, crec que la recepta no està en l'era preglobalització, és a dir, la recepta està en tecnologia, està en canviar els hàbits, està en moltes altres coses que no passen necessàriament per tancar els països en si mateixos, convertir-nos en autarquies i, al final, donar ales a que augmentin els nacionalismes extrems, perquè el tancament és això, o pot arribar a ser això.
Per cert, com a curiositat, abans de deixar el tema i abans d'anar a veure de què s'està parlant al carrer, heu vist les imatges del macroiot del magnat rus, aquest que s'ha aturat al port de Barcelona? Què dius? Però no ho has vist?
No les he vist, no.
Quants diners deu tenir aquest senyor? Perquè això deu ser una tonteria per ell, no? Aquest vaixell absolutament bestial que deus necessitar com a mínim una tripulació de 20 o 30 persones per fer-lo anar.
Crec que deien que era com 100 milions, no? No tinc ni idea,
però les imatges són una cosa...
Però ha arribat ara al port?
Mira, no, està immobilitzat al port de Barcelona. És veritablement bestial. No sé, Pepe, si has pogut veure'l.
Sí. I quan parlem de que els recursos, el 99% dels recursos estan en mans de l'1% i a l'inversa, el 99% dels éssers humans només tenen accés a l'1% dels recursos del planeta, si tornem al mateix tema. Si és que això és l'evidència...
Aquí el tema és, ara mateix,
hauria de ser possible.
Bé,
en una societat, mínimament evolucionada.
A mi em sembla que en una situació normal utilitzar l'Estat per confiscar béns privats no hauria de ser ni tan sols concebible. En una situació de guerra en què l'oligarquia controla justament el país invasor, tot utilitzant de forma subsidiària l'oligarquia perquè, en aquest cas, remogui del poder l'invasor. No, Putin.
Anirem a buscar un despatx d'aquests que assessora en països fiscals perquè es
puguin fer els
pagaments per aquí, per allà... El petroli no deixa d'arribar, el gas no deixa d'arribar. Com es paga? No ho sé.
El problema és que per aconseguir això que dius necessites posar d'acord a tot el món. Ja no és una qüestió del país d'aquí.
O la gran majoria. Segurament els pobres i som la gran majoria. No som segurament els que tenim aquests iots ni coses per l'estat. Perquè no és això és simplement una punteta més del que és.
La majoria de nosaltres no tenim aquests iots. Com a molt podem agafar un taxi de tant en tant, i si agafem un taxi i tenim sort, és probable que ens agafi el Cristian Navarro, que el tenim a nosaltres ara mateix. Cristian, què tal? Bona tarda.
Toni, què tal? Bona tarda, i companyia, com esteu?
Bé, com va la vida al taxi? De què parlava la gent avui quan pujava?
Bueno, avui, a part del dia ventisca que tenim... Jo no ho vaig veure, però es veu que l'altre dia a TV3 del seu programa que van portar una persona que era experta en armes nuclears.
Ah.
I arrel del tema, òbviament, de la guerra que s'està patint a Ucraïna, no? Explicava que la bomba, si tingués una bomba atòmica al Passeig de Gràcia de Barcelona, arribaria a la ona expansiva fins a Castelldefels, i de Castelldefels fins a, no sé si m'ha dit, Vilanova, la gent podria patir... Bueno, de Passeig de Gràcia a Castelldefels, tots morts.
Caram.
I de Castelldefels a Vilanova, cremades de tercer grau, que a sobre explicava fins i tot quants dies podies arribar a morir. Bueno, bueno, una història...
Ja veus.
Ha sigut la primera carrera del dia, Toni? Vull dir que he començat ja...
Així has començat el dia, amb aquesta història has començat el dia.
Ja no podíem pitjorar.
Quasi que era millor parlar del preu del combustible, no?
Sí, sí, la veritat que sí, la veritat que sí. M'ha semblat algo, hòstia, dramàtic, dramàtic. I, bueno, esperem que no, però la veritat que el senyor s'ho va prendre molt a pit, aquesta entrevista que es va quan donar TV3.
No m'estranya, si jo arribo a veure-la també m'hagués quedat completament tocat. Cristian, ens veiem demà a la tertúlia Clients, com cada setmana, una abraçada.
Perfecte, Toni, fins demà.
Gràcies, bona tarda. Home, d'això potser no cal que parlem, no? Del tema dels impostos als combustibles, sí, no he llegit avui un titular i serà l'últim tema del dia, que de cada persona que... No sé si és veritat o no, perquè és un d'aquells titulars, insisteixo, que no sé si és tal qual, però que de cada dipòsit que s'omple el govern, en aquest cas espanyol, s'emportaria uns 40 euros, aproximadament, en impostos, que són molts diners, no? Ara entenem una mica...
Un dipòsit de 100 euros, sí.
Doncs això. Mm-hmm. El govern espanyol estudia baixar els impostos del combustible per intentar frenar el preu, perquè efectivament, no estem al nivell d'altres països d'Europa, però sí que Déu-n'hi-do com ha pujat el preu de la benzina, no?
Sí, no estem al nivell d'altres països d'Europa, però sí que és veritat que el sou mitjà espanyol és més baix que el d'altres països d'Europa.
No, és del cas d'Itàlia. En el cas d'Itàlia, que els sous són si fa no fa, ara mateix preu està pràcticament arribant als 3 euros, mentre sempre està més car. A Itàlia sempre està bastant més car el preu de la benzina.
Sí, jo estava pensant en el cas suís o el cas francès, que els preus estan molt similars, 2 euros com a de mitjana, però els sous són més alts. I jo crec que és una mesura que té molt de sentit. De fet, no seria la primera mesura aquest estil que aprova el Pedro Sánchez, perquè durant la pandèmia també va reduir l'IVA de molts productes sanitaris, així que seria... Ja està trigant, pel meu parer, ja està trigant.
Què dieu?
Sí, sí, que té sentit, té sentit com a mesura d'emergència. Ara, és cert que la millor manera que tenim de que el sistema econòmic redueixi el consum energètic és augmentant el cost, i això també era una estratègia que havíem pres entre tots a nivell europeu, no? Augmentar els costos de l'energia per reduir-ne el consum. Per tant, com a mesura d'emergència, ara crec que està bé i és necessària, i fa tard, probablement, però no oblidem que hem de fer esforços per intentar que consumi menys.
És interessant això, perquè si vetllem pel medi ambient, deixem que només siguin els senyors que tenen iots com aquest del Port de Barcelona que els condueixi,
Per això dic que està bé reduir els preus.
Clar.
Però és evident,
Pepe.
Aquest senyor del iot segurament paga el mateix IVA que tu i que jo si prenem un cafè o una cervesa.
En volum molt més perquè em paga uns quants més de cafès, diguéssim.
Però aquest tipus d'impostos, vull dir que hem de tenir clar el que significa pagar impostos i on es destinen els impostos. Vull dir, la rebaixa d'impostos sense rebaixa de beneficis... a veure, una companyia elèctrica que està embutxacant-se no sé quanta pasta perquè s'ha posat el preu, no se sap on, i resulta que perquè el rebut que li arriba al consumidor, el que fem és rebaixar impostos, però no toquem per res el límit de benefici d'aquesta companyia i aquest benefici continua incrementant-se, no sé, no acaba de quadrar molt bé. I això s'ha d'explicar molt clar. I s'ha d'explicar a la gent. I s'ha d'explicar a la gent que els seus impostos que paga aquí van destinats a pagar la sanitat, els llits, les escoles, etcètera. Vull dir que compte, mirem de restringir. Ja sabem que el mercat i la propietat privada i totes aquestes coses i està molt bé, però estem en una situació d'emergència, que fins i tot ens porta a reduir la recaptació en impostos, que significarà una recaptació menor per l'Estat, que després haurà d'atendre precisament els costos d'aquests metges, d'aquests mestres, que hauran d'atendre els nostres fills o la nostra gent gran o malalta que vagi a un hospital. Coi, cuidadín, Això, expliquem-ho bé, perquè com a mínim la gent tingui les coses clares. Perquè darrere de tot això, el benefici de la companyia elèctrica és el mateix.
Estàs barrejant coses.
És claríssim.
Una cosa, el preu de l'electricitat, on efectivament pel sistema de preus que hi ha les elèctriques estan tenint això que se'n diuen els beneficis caiguts del cel.
Perquè no s'ha desvinculat encara el preu del gas.
Perquè aquí potser fins i tot té sentit posar un impost sobre aquests beneficis extraordinaris que reverteixin les factures.
Jo crec que
és a dir, o desvincular el preu, però una cosa és l'energia i l'altra cosa és la benzina, diguéssim. Hi ha els costos de la benzina hi ha hagut una escalada de preus brutal en l'origen, diguéssim, i això s'està traslladant al consumidor. I aquí baixar els preus, tenint en compte que són un 40% del cost que paga el consumidor, són impostos, doncs bé, té sentit.
Jo crec que tampoc hem d'aprofitar la guerra i aquesta situació tan excepcional, com també ho va ser la pandèmia, per una altra banda, per simplement anar derogant o... o reformant qualsevol cosa que, en aquest cas a l'esquerra, li sembli una mica immoral.
No, es diu especulació, simplement.
No
es diu a costa dels mateixos de sempre.
Es diu que costa generar energia.
És així,
i si el sistema fos cada cop més liberal i lliure, doncs costaria menys diners.
Sí, ja ho hem vist. Com
no està liberalitzat, està tot el contrari a liberalitzat el sistema energètic, com el sistema
bueno, està regulat, però
de gas i benzina.
Les normes que arribem a un acord per posar, és que no... Vull dir, la realitat és palmària. Vull dir que no, aquí...
La realitat del que ens diu és que són les 4 i és una llàstima, perquè el debat és interessantíssim, en veritat, i ens agradaria seguir-vos escoltant, però no serà l'últim dia. En qualsevol cas, un plaer. Com sempre, Oriol Vidal Barraquer, Pepe Pérez Calvo, Ignacio Rigau... Cuideu-vos molt.
Bona tarda.
Encantat de compartir.
I compta amb la pluja carbassa.
Sí, exacte.
Bueno, ens posarem un barret.
Sí. Ens tornem pel rotllo.
Farem una dutxa.
Serà el barret de Ciutadans, no? En fi, que fem una petita pausa, que arribem a les 4 i després una dona valenta i fantàstica, l'Anna Alós, avui a Ràdio Estel. Fins ara.